Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. I com sempre ho fem puntuals a les 12 i 20. T'acompanyem des d'ara fins a les 2. Dimarts avui, ja 3 de juliol del 2018, i Ulla. 32 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica. Farem un repàs també a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis, parlarem de barris amb el Cosme Garcia i parlarem de rutes turístiques per Lleida amb el Joan Bellmunt. A partir de la 1, obrim la Nacional 240, parlant de cuina i parlant també de moda amb la Leida Martí. I a més, si ens vas escoltar ahir, vam parlar del Club Nàutic de Cambrils i que ens van oferir sortejar doncs uns cursets, unes activitats al Club Nàutic. Doncs avui farem el sorteig a la Nacional 240, per tant, segueix escoltant i t'expliquem com. Ja 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que parlem de tot, fins i tot de política. Fins a les 2. Previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar en general avui a les comarques de Lleida, però en zones de muntanya han d'anar creixent altre cop alguns núvols d'evolució diurna que al Pirineu poden deixar-nos ruixats dispersos al llarg de la tarda. Les temperatures es mantenen sense canvis. La màxima ja és molt elevada. Avui també al Pla de Lleida arribarem als 36 graus, a Lleida mateix, a la capital 36 graus, a Balaguer 37, a Tàrrega màximes de 34 per avui, a la Seu d'Urgell arribarem als 30 i a Viella 28. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència aquesta tarda a bufar de sud. Demà dimecres esperem un cel molt clar també tot el dia, però sí que cap a la zona de l'extrem nord-occidental, l'àrea de la Vall d'Aran, dels Pallars, aniran creixent alguns núvols d'evolució diurna que han de deixar-nos xàfecs i tempestes a la tarda. Poden ser bastant forts i amb calamar-se i tot. Pel que fa a les temperatures, no variaran molt, tot i que la tendència és a la baixa. Hi haurà mínimes de 18 a Lleida, 19 graus a Balaguer i Tàrrega, 15 graus a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de sud també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena Cope a Lleida. El nombre d'aturats a Lleida cau al juny de 1.610 persones i se situen xifres de l'any passat. En termes anuals, les comarques lleidatanes augmenten la desocupació per segon mes consecutiu. Un incendi calcina completament un taller, magatzem i quatre vehicles a Alcarràs. El foc també ha cremat uns 2.800 metres quadrats de vegetació. Ingressa a presó després de ser sorprès robant en una torre de la partida de Rufea de Lleida. Els Mossos van enxampar l'home a l'interior de l'edificació a la qual havia accedit forçant-ne la porta. I l'educador Caní ratifica davant del jutge que un veí de Sarroca de Bellera li va matar a trets dos gossos. L'investigat s'ha negat a respondre les preguntes de l'advocat de l'acusació. I tenim operació policial a ajuntaments de tot l'estat per la contractació irregular d'aplicacions per instal·lar en semàfors. Entre d'altres, els agents han entrat als consistoris de Mollet del Vallès, Lleida i Tiana. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, diu que els agents de l'UDEF busquen des de primera hora del matí informació sobre una aplicació informàtica utilitzada per la Guàrdia Urbana. L'alcalde de Lleida assegura que no disposa de més informació perquè el cas es troba sota secret de sumari, tot i que fons properes a la investigació, de les quals ja ha transcendit que hi ha almenys dos detinguts, no a Lleida, però hi ha dos detinguts en aquesta macrooperació policial que el que feien era suborns a través de les aplicacions per controlar el funcionament dels semàfors. 22 detinguts a Catalunya per estafar 1,4 milions d'euros a través del phishing bancari, que és aquests correus electrònics que simulen que són enviats des dels bancs i que realment són un frau. El grup obtenia les dades enganyant les víctimes i a través de la Deep Web. I a la Seu d'Urgell, iniciant una campanya per identificar amb ADN les femtes de gos que no es recullen de la via pública. El consistori destina una partida de 43.000 euros per sufragar el cost de les analítiques que permetran obtenir el perfil genètic d'aquests animals. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, parlem de ciclisme. El Tour de França tornarà a recórrer aquesta edició. Aquest estiu les carreteres araneses serà la tercera vegada en els darrers 5 anys i malgrat que aquesta vegada no hi haurà ni sortida ni arribada, la ronda francesa tornarà a generar un important impacte econòmic a la Vall d'Aran. 20 dels 22 equips que competeixen en aquesta nova edició del Tour pernoctaran a la comarca aranesa la nit del dia 24 amb un final d'etapa que serà a escassos quilòmetres de la Vall d'Aran, amb una localitat francesa anomenada Banyeres de Luchon. I en futbol, un primer polonès, un equip de primera divisió de Polònia, abona la clàusula de Jorge Félix. El Lleida percebrà més de 50.000 euros.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
La Mari Carmen, el que fem és fer memòria. Tirem cap enrere 25 anys exactes, per tant, tal dia com avui. Un 3 de juliol de l'any 93.
Doncs era notícia al Canal d'Urgell que exigiria tindre prioritat per utilitzar Rialp. Volia demanar que es fessin valer els seus drets com a regadiu consolidat. El pantà havia d'abastir el Garrigues Baixes i el Segarra Garrigues. Les postures havien de detenir-se en una, havien de definir-se en una reunió entre regants i Generalitat. També els usuaris del bus de Lleida van acceptar amb conformitat, recordaran que es va pujar el bitllet, doncs van acceptar amb conformitat aquesta pujada amb 5 pessetes. I les tarifes del transport públic municipal van entrar en vigor el dia 1 de juliol, o sigui, ja fa uns dies que van entrar, fa dos dies, el dia 1 de juliol.
Fa dos dies, 25 anys.
Exactament. I el jubilat...
Si fa 25 anys i dos dies.
Sí, sí, van pujar 5 pessetes l'autobús i els jubilats van manifestar-se que eren els més afectats. O sigui, tothom ho va agafar, mira, allò, de dir, vale, però els jubilats se van queixar de que eren els més afectats. També l'Hospital Provincial va acomiadar a 8 infermeres supervisores. L'hospital comptava des del dia 1 de juliol amb un nou director administratiu. El personal va recollir 140 signatures en contra dels nous torns. En aquestes dates, l'any 93, es va publicar un llibre de plantes medicinals de la comarca i l'escriptora sentia una gran fascinació per tot tipus de plantes. A la Segarra hi havia mig miler d'espècies, segons la popular autora, la Leonor Batlle, que va presentar la seva obra a Cervera.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, no?
Mig miler, eh?
Sí, sí. Bé, i ara parlem d'un succés. Buscaven a Fraga el cadàver d'un industrial del col·legi. La Guàrdia Civil va trobar el seu vehicle amb taques de sang i senyals d'agressió amb navalla. Es deia Benjamín Forradelles i tornava de Terol, on havia anat a cobrar una factura. Un gos va rastrejar la zona on es va trobar la camisa amb taques de sang. Més de 24 hores va estar retingut al cotxe, un Mercedes, en un camí rural. En la recerca es va comptar amb un gos ensinistrat pel rastreig. I acabem a Balaguer, que es va considerar com la capital europea del rock. La moguda va començar el divendres 2 de juny del 93 i s'allargaria tot el cap de setmana, perquè era cap de setmana llavors. Clar, nosaltres no portem les mateixes dates de fa 25 anys. Bé, res més.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Si ellos no cumplen la ley...
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja havíem avançat, avui està amb nosaltres el científic i divulgador, l'enginyer i el divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, ja a tu i a tots els escoltants.
T'havia posat un altre càrrec, un altre títol, científic.
No, científic no, divulgador científic.
Divulgador científic.
Sí.
Home, et podria dir, com diuen en castellà, todo se andará.
Bueno, bé.
O ja estem prou embolicats?
No, bueno, jo crec que hem de ser tots una mica com les persones del Renaixement, no? Que eren una mica de tot, no?
Bueno.
Per tant, això ja va bé, o sigui, la gent ha de ser més coses de les que es pensa, no?
Clar. El Ramon el podeu seguir a través de les xarxes socials i a la web totastronomia.com, allí el trobeu. El Ramon, que si el voleu fer feliç, escolta, doneu-li un auditori, un ple de gent en la que pugui divulgar la ciència de l'astronomia, perquè al final ja veig que això t'apassiona, t'agrada, eh?
Sí, perquè la divulgació, jo crec que conèixer què és el que hi ha damunt dels núvols, que són aquells puntets negres que, blancs que veiem a les nits fosques, pues això, conèixer això i saber el que és i sobretot saber quin lloc ocupem a l'univers, això ens fa més lliures, no?
Uh-huh.
I això és el que m'agrada i motiva pues, divulgar a les persones, no?
Escolta, una curiositat. Mira, fa un parell de setmanes, curiós del que parlarem avui, eh? Fa un parell de setmanes o més dies es va fer el Festival de Música Electrònica, el Sonar, a Barcelona, que per cert aquest any ha complert 25 anys, 25 edicions. I per què? Ara de què parlareu? De música electrònica? No. Coincidint amb aquest 25 aniversari, van tenir una iniciativa que toque de ple el tema que avui, que aquí parlem amb el Ramon, que és el tema de l'astronomia. I és que, bueno, Ramon, explica-ho tu, què van decidir fer, entre altres coses, per aquest aniversari?
Bé, com tu molt bé deies, Ricard, feien 25 anys, no? I ells van considerar que havien de fer pues, un acte una mica així, pues, diferent, no? Novedós, creatiu, no? Com és el Sonar, no? Que és de música avançada, no?
Mm-hmm.
I van fer un experiment, doncs, com te deia, molt novedós, creatiu, jo crec que és democràtic i com no podia ser d'altra forma pues també musical, no? Que,
mm-hmm.
que és la forma que té el Sonar de publicitats, no? I van agafar una estació de radar de Tromsø, Noruega, i allí, des d'aquesta estació, van enviar un missatge cap a l'espai, però no cap a l'espai en general, sinó en un punt molt concret de l'espai, no?
Ah, o sigui, el van enfocar.
Sí, i aleshores aquest Sonar es va posar en contacte amb l'Institut de Ciències Espacials de Catalunya, no? I allí van localitzar doncs, un planeta que podia estar a l'abast d'aquest observatori, d'aquesta estació de radar, no?, de Tromsø, i es va elegir un exoplaneta, que es va descobrir precisament, és molt dels recents, és un planeta recentment descobert, no?, es va descobrir pues, l'any passat, i el seu nom és Leighton B. I està en una distància que, bueno, que és el nostre veïnatge pràcticament pues, estel·lar, no?
Uh-huh.
Perquè està només a 12 com a anys llum de nosaltres, no? És més gran que la Terra, és rocós, orbita una estrella que és nana vermella, per tant petita, més petita que el Sol, amb menys temperatura, i que aquest planeta està en un lloc que no hi fa massa calor ni massa fred, i per tant té altes possibilitats de tenir doncs, aigua líquida, una atmosfera, i per tant pues, possible vida, no? Per què no, no? I allí es va enviar el missatge.
Que saps què van enviar?
Sí, es va enviar, mira, dins de... Bueno, es va enviar moltes coses, no? Primer, una informació codificada sobre la humanitat, no? Després, també, una salutació amb un hola, no? Però en codi binari. Després, també, una sèrie de números primers. Números primers és una sèrie de números que, lògicament, no hi ha cap succés a l'univers que estigui seqüenciat en números primers, no? Per tant, si aquí rebem una senyal en números primers, vol dir que aquella senyal ha sortit d'una civilització avançada, no? Perquè ha de ser així, no? I després també es va enviar la música de 38 artistes de música electrònica, i que són músics que estan o han estat presents al Sonar, no? Durant alguns anys de la seva vida, no? I per tant, bueno, pues tot això es va enviar cap allà. I la resposta, imagina't que hi hagi vida allà, no? Que tot és possible, que estigui molt a prop.
A veure, quan tarda això arriba allà?
Bueno, tarda perquè la senyal de ràdio pues va a la velocitat de la llum, que són 300.000 km per segon, i aleshores trigarà 12,4 anys llum en arribar. Per tant, una vegada s'ha arribat allà, i si hi hagués una civilització avançada, com a mínim, com la nostra, i
bueno, primer,
si l'han
clar,
pogut descodificar,
això anava a dir, o sigui, el poden rebre, però l'han d'identificar conforme és una transmissió, sí, i després saber-lo desencapsular.
S'ha de descodificar. Ah. Una vegada descodificat, si rebem resposta, la resposta la tindrem d'aquí 25 anys. Però 25 anys és no res.
Bueno, sí, no és un... Sí,
està dins de la vida d'una persona perfectament.
És assequible, correcte.
I precisament s'ha enviat altres missatges, no? Però a llocs molt llunyans. Per tant, aquest és un missatge enviat, diguem, als nostres veïns, no? Nostres veïns, diguem, estel·lars, no? I per tant, pues bueno, pues és un esdeveniment que jo vaig considerar quan pues me'n vaig enterar i l'he seguit una mica, no? I pues jo crec que fet des d'aquí Catalunya i enviat des de Noruega i fet pel Sonar, pues jo crec que és un tema pues molt interessant, no? Perquè allà, bueno, pues si no hi ha vida, pues no tindrem cap resposta, però si hi ha vida i aquesta vida pues li falta evolució, fixa't, te vull dir, Ricard, que només que estessin pues uns 130 anys més atreçats que nosaltres, i ja no podrien
ja no
rebre
podria,
res,
sí.
perquè la ràdio pues el Guillermo Marconi la va començar a fer anar, no, al 1897, no?
Clar, és que sembla que haguem viscut tota la vida amb aquests invents, i no,
és que va fer la primera transmissió, no, marítima, d'uns 30 quilòmetres de distància, i després rebuta per un remolcador, no, 1897. Per tant, això són 121 anys, crec que més o menys és, no, enrere. Per tant, si estessin amb una evolució, ja et dic, pues de 130 anys menys que nosaltres, pues ja no podrien descodificar això, no?
Ramon, anem a fer un brindis. Tu ara imagina't que d'aquí 25 anys rebem una transmissió. La concepció de la pròpia vida, de el que què fem aquí a l'univers, religions, finalitat humana, vaja, jo crec que hi hauria com un abans i un després de la humanitat, independentment ja de països, religions i creences. O sigui, ara imagina't que d'aquí 25 anys rebem una transmissió de tornada.
Sí.
Seria, sens dubte, un abans i un després.
Home, sí, seria la bomba, no? Això seria un abans científic de primer ordre, no? I bueno, seria una revolució per nosaltres, no? Però després caldria saber quins envien el missatge,
sí,
no?
Sí, correcte, les
perquè
intencions i tot plegat, això sí.
Sí, poden ser persones com nosaltres, per tant, nosaltres ja veus que quina evolució tenim,
sí, bueno,
que pues, tecnològicament la tenim molt alta, però humanísticament pues, la tenim molt baixeta, no? Aquesta és la veritat, no? I si estan molt més desenvolupats tecnològicament que nosaltres, però molt més, bueno, pues ens podrien ajudar inclús a que no ens poguéssim autodestruir, no? Que sembla que anem cap aquí, no? Per tant, ens podrien donar una mica lliçons, però també hi ha una altra possibilitat, que vinguin a colonitzar el planeta,
sí, clar, que
i que vulguin manar, no?
Correcte.
Per tant, això és un risc que, lògicament, pues, hem d'assumir, i per tant, com que això algun dia arribarà, és a dir, algun dia contactarem amb algú, perquè allà fora pues, hi ha vida, no es pot demostrar, perquè de moment només sabem que hi ha vida al tercer planeta del nostre sistema solar, però de que hi ha vida a fora, pues això és que, vamos, segur, no? Però falta demostrar-ho. Quan se pugui demostrar, lògicament veurem aquesta vida com és, i si establim contacte amb ells i són més intel·ligents que nosaltres, veurem quines intencions tenen, no?
Bueno, jo ho dic. Si arriba a passar, veurem un canvi al món que no ens el sabem ni explicar ara. L'opció és remota, però dins de les matemàtiques, de la estadística, és possible. Per tant, aviam, juguem a la loteria, tot i que les possibilitats són remotes, doncs això és exactament el mateix.
Sí,
però estem jugant a la loteria, anem enviant, i al final doncs ens tocarà, no?
Sortirà però fixa't que això és l'evolució, precisament.
No, correcte.
Fixa't...
Escolta, et volia fer una consulta, abans que se m'oblidi. Això ja ho deixarem per la temporada que ve, eh?
Bé.
Però mira, ja t'ho dic. Per què m'has dit? Bueno, a hores d'ara, clar, no tenim constància de vida fora del nostre planeta. Jo et preguntaré, a partir del setembre o de l'octubre, l'Àrea 51, això que diuen que tenen extraterrestres congelats, que han arribat plats voladors, que hi ha fotos, que els tenen allà congelats, que sí, que no, que avanços tecnològics han sortit d'aquestes històries.
No, però això t'ho contesto ara.
Ah, ja ho...
Sí, t'ho contestaré, però d'una forma molt ràpida. No hi ha res de tot això.
No?
No.
Ho dic perquè això de l'Àrea 51 és allò que ho envolta tot de secretisme i d'històries.
Sí, sí. L'únic secret que té en aquest cas la NASA, per exemple, és quan s'equivoca amb un robot que envia a Mart, que a vegades pues, no es comunica, no? Però que hi ha persones d'altres llocs congelades en zones determinades que han vingut aquí altres sers d'altres llocs, pues això no es pot demostrar perquè no és cert. Però les persones tenim aquesta necessitat de creure que hi ha alguna cosa més, no? I aquesta necessitat pues, fa que això pues, hagi venut molts llibres, la gent segueix aquestes notícies, inclús per televisió.
No, és que anava a dir, quan jo era petit recordo una revista d'aquestes del cor, en portada, amb una foto borrosa d'un ésser damunt d'una camilla que deien que estava a l'Àrea 51.
Sí, ho conec.
Bueno, no sé si ajuda això massa.
Imagina que hi ha persones que es pensen que la Terra és plana,
sí,
i encara ho divulguen.
Sí.
Vull dir,
és veritat, i encara això, ho divulguen. Eh?
Sí. Dit això, pues ja pots imaginar tot el que t'he dit abans. No?
Ramon, escolta, prepara't un bon tema per la setmana vinent, que serà el darrer programa d'aquesta temporada.
Molt bé, pues perfecte.
El Ramon Trudis, que el trobeu a totastronomia.com i a les xarxes socials, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu. Adéu-siau.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell, centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Sí, sí, ho has escoltat bé. Apliquem directament la nostra tarifa de segones rebaixes. Aprofita per comprar la nostra col·lecció a preus increïbles. Gaudeix dels descomptes de segones rebaixes des del començament a Lázaro Sabateries, amb la qualitat i atenció personal de sempre. T'esperem a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa. Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Te les perdràs?
A punt d'arribar a 3:15, ara sí, parlem de barris, Cosme.
I arriba el moment de ficar-nos a caminar amb el món dels barris. Ja saben que totes les setmanes és un cop d'ull al que fan i al que desenvolupen les entitats veïnals. Aquest és un altaveu obert perquè vostès estiguin informats del que són i el que suposen aquestes entitats veïnals. Estem en plenes festes. Va passar Sant Joan, ha passat Sant Pere i ens arribarà Sant Jaume. I per això volem connectar amb un dels barris populosos de la nostra ciutat. Carme Guerrero és la presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. Benvinguda i bon migdia.
Molt bones a tothom.
Bueno, tal vegada abans de començar a parlar del teu barri, de començar a parlar de les festes i tal, te faig enfadar abans de començar.
A veure.
Te parlo d'alguna cosa que té a veure amb pressupostos, participació ciutadana i adjudicació de projectes, o no cal?
Bueno, no està mal, perquè és algo que també interessa que tothom ho sàpigui. Vale, aquest any teníem la il·lusió de poder inaugurar per les nostres festes de Sant Jaume el que és el cobriment de la pista i la pista nova, que van estar aprovats els projectes participatius, els pressupostos del 2017, i encara no s'ha començat. Dubto de que d'aquí al dia de Sant Jaume, que ja estem, pues, ja m'explicaràs, ja hem començat el mes de juny, de juliol, pues ja pràcticament no donarà temps. Pues amb aquest enfado me quedo. I ja no parlem de los projectes del 2018 pel 2019.
Per cert, el 18, quin és el projecte que ha guanyat a la Bordeta? Que vau tindre molta participació, per cert. És dels barris, segon o tercer barri de més participació, no?
Bueno, la veritat és que aquest any podíem haver sigut un dels barris amb màxima participació, però la gent s'ha disgustat molt i no s'ha llançat a votar. ¿Vale? S'ha aconseguit un projecte que és l'acabar d'arreglar el Parc Joan Oró. ¿Vale? Però realment el que l'Associació de Veïns demanava, perquè ja ha presentat, perquè fa molts anys que estem demanant-lo, era l'ampliació de les piscines, una piscina més al nostre barri, perquè és molt gran el barri, hi ha les estades, per tant la gent se queixa cada any de que no es poden banyar les tardes perquè hi ha les estades o al dematí, vale? I queda molt petit. Com que els terrenys del costat són propietat municipal i zona d'equipament, vam pensar, bueno, és un gasto menys, no?, que tenen el no tindre de fer expropiació. I això ja tècnicament ens ho van rebutjar, per tant ni ho van presentar per votacions. I un altre projecte que vam presentar molt necessari són que 6 carrers al voltant del camp de futbol de la Bordeta, pues tenen les voreres molt estretetes, són carrers amples, voreres estretes i amb pòsters de llum o de telèfon al mig de la vorera, per tant, barreres arquitectòniques. I què han fet? Allò és el que ens van acceptar tècnicament, però no ho van ficar tots els carrers junts, sinó que ho van fraccionar. Claro, què passa? Que la gent anava votant depèn del seu carrer, per tant, cap carrer ha tret els vots necessaris per poder arreglar-ne un. I un altre que també vam presentar, que pensàvem que també era molt beneficiós, no solament pel barri, sinó per la ciutat, era la reforma de la, i recuperació de la Casa Patriot, ubicada al Parc de l'Aigua, i volíem que se mantingués la fisonomia de masia, però rehabilitada per fer un restaurant amb barbacoes, que la gent que va al parc pugui anar amb canalla, jugar, passar-s'ho bé, fer barbacoes, i si estigués regentat per una entitat, Carme, social.
Carme, perdona, jo vaig votar un projecte vostre que parlava d'un estatge per cultura popular i tradicional. No sé si això va treure molts vots o pocs, però jo sé que vaig votar aquest.
Sí, aquest és el molí de Sant Anastasi.
Ho tinc que donar públicament perquè és una cosa que a mi m'agrada i
sí,
a mi em feia patxar.
Però, claro, és que hi ha un problema amb el molí de Sant Anastasi, que volem que se recuperi perquè és una joia, el que és com a museu del molí.
Ja.
Volem la recuperació del museu del molí i lluitarem per aconseguir-ho, perquè és una joia, és el museu, també correspon als museus de l'aigua, però en aquest cas és el molí de farina, és un museu que té un arraigo impressionant, que té unes eines que les, estan totes guardades a l'arxiu arqueològic que tenim al barri i que allò s'ha deformat. Per tant, això ho va presentar, no sé qui ho va presentar, però que vam pensar de que el que tenim de fer amb el molí és recuperar un museu que és una joia i no perdre més coses de lo que s'han perdut al nostre barri.
Anem a sentar-nos una mica perquè arriba Sant Jaume, i quan arriba Sant Jaume hi ha l'alegria de la festa, i vosaltres heu volgut preparar, bueno, com sempre, pregons, festa, participació i que tothom sigui protagonista, no?
Això mateix. Bueno, tenim l'avantfesta, que és la setmana del 21, dissabte 21, que farem, com és ja costum, el concurs de catxipanda, que hi ha grups que es presenten i d'altres que venen a sopar, que ja és molt bonic. I després comencem el dia 19, ai, perdó, el dia 26, amb la ballada de sardanes a la plaça del Mercat, el dia 27, programació de pubilles i pregoner.
Podem saber ja qui és el pregoner o pregonera?
Sí, aquest any una pregonera, és l'any de les dones. Bueno, doncs pregonera.
Molt bé.
I a més, la pregonera, que aquest any per nosaltres és especial, perquè ens donarà una lliçó a tothom,
singularitat,
i hem de prendre molt.
Quina singularitat tenim?
Correcte. Com que vaig tindre en un moment donat una tertúlia a la COPE amb un equip de noies i nois de síndrome de Down, pues me van agradar tant que vaig pensar, per què aquest any un d'ells o una d'elles no pot ser el nostre o nostra pregonera? I ho vam fer així. Per tant, aquest any tindrem la Mary Bueno com a pregonera i una altra noieta del nostre barri que serà pubilla.
Molt bé, molt bé.
Per tant, que estem supercontents i penso que fins ara que la gent s'ha anat enterant, bueno, estan però orgullosíssims de que hagin pres aquesta decisió.
Home, nosaltres estem contents perquè saps que som part nostra, que aquí a la casa amb el Ricard Álvarez, amb el David Velasco,
sí,
han fet una gran tasca l'altre dia celebrant la festa de Cloenda,
sí,
i el propi director de l'emissora, que està més que orgullós, que a més a nivell de tota Copa Espanya estan supercontents. Jo estava a Pamplona i el director de Pamplona, de Navarra,
sí,
m'ho deia, que és una tasca molt bonica, que ells siguin protagonistes, perquè
claro,
ells són persones com nosaltres. Jo, que estic a entitat de disminuït psíquic i sensorial, com és la Torxa.
Correcte.
Síndrome de Dau és una entitat que Can Pilar Sant Juan han fet una gran tasca i tot l'equip que tenen.
Sí, sí.
I avui pues, també ens fas feliços de que sigui aquesta persona que faci el pregó de la bordeta.
Pues sí, nosaltres estem molt orgullosos, ens fa sentir superbé a tots i tenim que aprendre molt d'aquestes persones a vegades nosaltres, eh?
Efectivament, sí, sí.
I bueno, després del pregó, pues, com sempre, la van ball i l'endemà pues, la festa de l'espumada a la canalla.
Quina orquestra tenim aquest any?
Eh?
Quina orquestra tenim?
Tenim la Nuit París.
París la Nuit, molt amics meus. París, sí, la Nuit és una gran formació.
Són molt majes.
Sí, sí, ja t'ho dic jo. Jo he estat molts anys treballant amb ells i París, sí, la Nuit és un dels grans.
Pues és el que aquest any tindrem a divendres a la nit. I després el dissabte al dematí ja passem a la festa de la canalla de l'espumada. També tindrem la professor i la missa ofrenda al sant.
Quin dia és la professor?
El dia 28. En vez de fer la missa el diumenge al dematí, que la gent pues, està una mica ressacosa,
sí, sí,
pues això, hem pensat que la fem com l'any passat i va anar molt bé.
Va anar molt bé, eh?
El mateix dissabte, i després la professor. Va. I després de la professor, pues, bueno, la gran rebella, que vindrà Golden Saxo.
Ja són de casa.
Sí, que són de casa. I després també al costat d'on fem la rebella, també hi ha la discomòbil de Tete, per la canalla, per la gent jove.
Molt bé.
I a l'endemà, la gran xaranga, que aquest any potser tinc una sorpresa, per tant que la gent vingui amb nosaltres a donar tomb al carrer amb la xaranga, perquè hi haurà una sorpresa, aquesta sí que no la vull desvelar.
Bé, molt bé.
Vale? Que serà molt bonica. I, bueno, l'esmorzar popular, i després ja a la tarda, homenatge a la gent gran, habaneres, cremada de rom i els grans focs.
I t'has deixat una cosa, que segur,
sí,
que...
Sí, m'he deixat
els
la
gegants,
rua de...
Els gegants...
Dels gegants de Cap Pont que venen, vale, per tot el barri, el divendres a la tarda,
el dia del
però abans farem el berenar per la canalla, coca i xocolata davant del centre cívic.
El dia del pregó, vamos.
Correcte.
Com sempre, això és com
sí,
sempre.
Sí.
Això ja m'estarà dir que és del col·lectiu de Cap Pont, com sempre amb el senyor Torres.
Sí, sí.
És ja habitual que estiguin aquí al barri,
sí,
de la Bordeta.
I una cosa que vull avisar ja a tothom, perquè si volen col·laborar, pues, començarem a tindre una guardiola al nostre centre cívic, és perquè tenim la intenció de recuperar els nostres gegants.
Hombre, està molt bé, això.
¿vale? De l'any 36, que hi havia hagut els gegants aquí al barri La Bordeta, i quan la guerra se van perdre i no hi ha arxius, però sí vaig obtindre una fotografia d'aquests gegants del senyor Antoni Soler.
Sí, sí, sí.
¿Vale? I llavors el que volem fer és pues, tindre els nous gegants també i aportar també a la ciutat i comarques pues, la nostra...
Clar, la granet de sorra aquesta, però bueno, l'únic problema és que sempre tinguem portadors, perquè a vegades hi ha molts gegants i pocs portadors, sí, que això
bueno,
és el problema.
Jo penso que sí que en tindrem.
Bueno, ja...
Amb tanta gent que som al barri, pues hauran d'aprendre i hi haurà d'haver portadors, perquè hem de participar tots.
Haurà portadors, a Grallers i de tot una mica. A La Bordeta sempre se troba de tot una mica.
Correcte, és que el nostre barri té una identitat pròpia de fa molts anys, la festa major del barri de La Bordeta, jo penso que era la festa més famosa de comarques, inclús de la pròpia ciutat.
Pues jo diria que sí, si no que li pregunten a la Trinca o a la
Mari... Això mateix, a la Mari Sampere, a la Mari Sampere, los Manolos, etcètera, etcètera.
I el duo dinàmico.
Correcte. Bueno. I nosaltres, encara que ara no podem pujar tan alt perquè econòmicament és impossible, però dintre de les nostres possibilitats intentem que la festa sigui per totes les edats i moltes coses. Bueno, però aquest any també tenim una exhibició de Ball de Saló a la mitja part del dissabte.
Bueno.
Tres i bon estiu a tothom.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ricard, ja ho veus, pregonera, que amb aquesta casa pues, ha estat moltes vegades fent el programa del Síndrome de Down.
Sí, home.
Doncs la propera setmana me retrobaré. Serà, sembla ser, la darrera, no?, que m'invitaràs.
La darrera, sí.
La darrera és la darrera entrevista també de barris.
Sí, senyor.
Perquè hi haurà un periple de vacances i després hi tornarem. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Ricard, el teu WhatsApp?
664-526-180. Directes cap a la una, el que fem, com sempre, és saludar el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
I recordeu que estem amb les rutes turístiques. Per cert, ahir vam acabar les nostres tres propostes del Segrià, seguint l'ordre alfabètic, doncs ens anem cap al Solsonès.
Exacte, anem cap al Solsonès que...
Home, també és divertit això de l'ordre alfabètic perquè et fa anar d'una punta a l'altra.
Sí, sí, no, i a més, al Solsonès, si anem avui, n'hem escollit tres, o n'he escollit tres, que crec que són importantíssimes, però ens en queden moltes altres, perquè és una de les comarques amb més patrimoni per oferir, per ofertar, i que la gent el conegui. I avui, per exemple, anem al Solsonès i ens quedarem a la ciutat de Solsona, que per si mateixa, per si sola, Solsona ja val una visita. Però és que Solsona hi ha la catedral i hi ha la Mare de Déu del Claustre, que és una joia impressionant. Així que anem cap a Solsona, que és una ciutat plena de bellesa, encant i misticisme, que està situada al sector septentrional de la Depressió Central Catalana. En un dels seus característics altiplans, a 664 metres d'altitud, i fins fa poc situada a la dreta del riu Negre, al peu del turó de Castellvell, encara que en els últims anys s'han expansionat moltíssim les cases o els edificis i molt ho han fet vers el costat esquerre del riu. Tot el conjunt antic és un autèntic monument, però sobresurt i cal destacar la bellíssima catedral, que és d'origen romànic i refeta en l'època gòtica, i que conserva la venerada imatge de la Mare de Déu del Claustre, la patrona que tots els solsonins porten en el seu cor. Així mateix, el Palau Episcopal, adossat a la catedral, és un notable edifici barroc neoclàssic que acull l'important Museu Diocesà de Solsona, el qual també mereix la visita de tota persona sensibilitzada amb aquesta temàtica. L'entrada a la capital de la comarca, és a dir, a Solsona, us farà la impressió de bellúria amable, de bellúria resignada. La ciutat de Solsona, els seus carrers i les seves places medievals, dins del nucli emmurallat, ens transporten fàcilment a l'antigó. Però Solsona és, avui per avui, la ciutat capital de la comarca de les Terres de Ponent que més enriqueix i fa gaudir el visitant. No hi ha cap mena de dubte, no hi ha cap més ciutat o capitalitat comarcana com Solsona. I aquí, en aquesta ciutat, en aquest entorn, cal entrar a la catedral i contemplar una de les joies artístiques més preuades, la Mare de Déu del Claustre. Aquesta imatge de Solsona és coneguda arreu del món, i no solament en l'àmbit de les arts, digne de figurar a les exposicions internacionals d'obres selectes, sinó que també cada dia va fent-se més popular en l'horitzó més ample de coneixença i d'apreciació. Cal dir que la imatge que parlem és de pedra, a mida 1,5 metres d'alçària, està asseguda en un escó o arqueta encoixinada, sense respaller, porta corona, sceptre a la mà dreta, una xarretera al genoll dret i dos monstres sota els seus peus. I amb el braç esquerre sosté l'infant, assegut al cantó esquerre de la seva falda. Amb els anys s'ha recobert d'una pàtina gris-negrenca que li dona un especial encant. Cal dir que el doctor Antoni Llorenç ens va dir que aquesta imatge de pedra, segons la seva tesi, fou esculpida pel famós Gilabert vers el 1160 i va ser que va venir de Tolosa a Solsona amb el seu taller per construir aquesta obra d'art i alguna altra. I per acabar, doncs la dita, ja que estem a primers de juliol, diu: a primers de juliol el dia s'escurça un pas de cargol.
Ja en vam parlar ahir i veig que segueixen les dites,
sí,
en aquesta...
les dites continuen.
Sí, sí, sí. Gràcies, Joan.
Molt bé, adéu, bon dia.
Doncs apa, que busquem les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a la una. Buscarem també la darrera hora informativa i després obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics.
Es la una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El convoy policial en el que viajan los políticos separatistas presos se dirige hasta ahora rumbo a la prisión de Zuera, en Zaragoza. Es una de las primeras paradas tras la salir de la cárcel de Valdemoro, en Madrid, desde donde han partido rumbo a prisiones catalanas. Desde el gobierno de Pedro Sánchez insisten en intensificar el diálogo con el ejecutivo del independentista Quim Torra, Ricardo Rodríguez.
De hecho, Carmen Calvo ha ofrecido a los independentistas catalanes diálogo sin cortapisas y lo ha hecho a 6 días de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa. Desde Esquerra, Joan Tardà le ha cogido la palabra al vuelo y ha abierto la puerta a darle su apoyo en el pleno de mañana de renovación de Radio Televisión Española.
Nos disponemos a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas.
¿Sin cortapisas es sinónimo de sin condiciones? Entonces, el día 9 de la reunión puede ser un éxito. Ello permitiría echarles una mano mañana.
La vicepresidenta aún puede aclarar en el turno de réplica el alcance de su expresión sin cortapisas. Ciudadanos ya se ha puesto en guardia.
Los empresarios están muy molestos con el gobierno por el anuncio del Ejecutivo de derogar el contrato de apoyo a los emprendedores. Es una de las medidas estrella de la última reforma laboral del Partido Popular, Joaquín Bizmanos.
El anuncio lo ha dejado la secretaria de Estado de Empleo y la primera redacción en la patronal, lo has dicho, no es buena. El director de Relaciones Laborales de COE, Jordi García Viña, cree que la derogación de ese contrato de apoyo a los emprendedores puede traer más desempleo.
Todos los contratos de apoyo que se han hecho no se podrían hacer y por tanto quiere decir que las empresas o bien podrían utilizar otros mecanismos o bien sencillamente no contratarían.
Recuerda que es un contrato indefinido pensado para las empresas de menos de 50 trabajadores, para las pymes a las que se les quita, dice, un incentivo para crear nuevos puestos de trabajo.
El desperdicio alimentario se ha reducido casi un 10% desde 2014, aún así en España en el último año hemos tirado a la basura 1.200 millones de kilos de alimentos, Carmen Lavalle.
Eso quiere decir que cada semana desperdiciamos más de 23 millones de kilo de comida en España. La cifra va a menos, cayó un 5,7% en el último año, pero sigue siendo muy mejorable. Luis Planas, ministro de Agricultura.
74,5 millones de kilos menos, pero aún la cantidad es muy importante. Hay una concienciación de las familias sobre el tema del desperdicio alimentario, pero aún nos queda mucho camino por recorrer.
Fruto de la recuperación económica, aumentó en 2017 el gasto en alimentación hasta situarse en 2.525 euros por persona y creció el consumo fuera de casa, que supone ya un tercio del total. Comemos cada vez más sano y los alimentos salados ganan terreno en nuestro desayuno.
Martes 3 de julio, en el que hay más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
600 policías siguen registrando, 49 ayuntamientos y despachos de todo el país dentro de esa macrooperación que te estamos contando, que investiga el amaño en la contratación de sistemas de gestión de tráfico. Hay por el momento 15 detenidos, aunque se esperan más de medio centenar de arrestos. Y la Junta de Andalucía estudia ampliar las plazas en los centros de acogida de menores que hay en Cádiz ante la llegada masiva de inmigrantes. Solo entre el sábado y el domingo llegaron 215 niños a las costas gaditanas. Juan Luis Belinzón, delegado de la Junta en Cádiz, reconoce que están desbordados.
Lo hemos visto en algún momento con desbordamiento porque es una cifra que supera el número total de capacidad que tenemos los 5 centros de menores en la...
y la policía ha interceptado en alta mar un velero cargado con 1.500 kilos de cocaína. Se trata de una embarcación con bandera holandesa y que procedía de Sudamérica. A bordo viajaban un estadounidense y dos croatas que ya han sido detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes. El espejo hoy habláis de los niños de la calle, pero no os vais a ningún país lejano, porque en lugares prósperos como Irlanda, la cifra de menores que no tiene hogar pone los pelos de punta.
Sí, los próximos días 25 y 26 de agosto el Papa Francisco va a presidir en Dublín el Encuentro Mundial de las Familias, y precisamente una de las sorpresas del programa ha sido el anuncio de su visita al centro de acogida para personas sin hogar que dirigen los capuchinos en el barrio obrero de Liberties. Allí, además de distribuir comida diariamente, los médicos pasan consulta gratis 3 días a la semana y los asistentes sociales ayudan a los niños que están solos, porque como decías, este año los niños de la calle en Irlanda han llegado a la cifra récord de 3.500. El Papa habla con frecuencia de la Iglesia como hospital de campaña y este centro es un buen ejemplo. Seguramente por eso lo ha incluido en su apretada agenda dentro del Encuentro Mundial de las Familias. El trasfondo de la historia, pues lo contamos en un ratito en el espejo.
En un ratito en el espejo. Gracias, José Luis. Vamos con el deporte. Debutan Luis Munilla, Nadal y Muguruza en Wimbledon.
Creía que ibas a decir que debutaba yo. A las 2 de la tarde abre la pista central Garbiñe Muguruza ante la británica Brody, y cuando termine ese partido, puede que en torno a las 4, se estrena Rafa Nadal ante el israelí Dudi Sela. Nadal le ha contado a Movistar Plus cómo afronta este Wimbledon.
Te mentiría si vengo aquí pensando que tercera o octavos es un buen resultado. Si pensara eso, pues a lo mejor mi calendario sería otro y sería no venir aquí, ¿no? O sea que yo vengo aquí a intentar hacer lo máximo, intentar llegar lo más lejos posible.
Hoy se cierran los octavos de final del Mundial. Se juega a las 4 el Suecia-Suiza y a las 8 el Colombia-Inglaterra. Todo en tiempo de juego. Hoy ha vuelto de vacaciones el Sevilla. Tiene que jugar 3 previas de la Europa League y ha empezado hoy con los reconocimientos médicos. Ha estado Lenglet, que esta misma semana puede cerrar su fichaje por el FC Barcelona. Y el equipo Sky ha presentado su formación para el Tour de Francia, con Chris Froome a la cabeza y también con Egan Bernal y con Jonathan Castroviejo.
Sí, es el turno para Nadal y Muguruza en Wimbledon, pero vamos, que tú estás para debutar si quieres.
Ya te digo yo.
Te estamos contando, gracias Luis Munilla, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que com sempre estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de les comarques de Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de les comarques de Lleida. Com
sí,
estàs?
Sí, senyor. Mira, al sud de la província, o sigui, sí, a la plana de Lleida, fa calor.
Mira, et diré que al sud i al nord de les comarques de Tarragona i al centre també, eh? Avui t'anava a preguntar com portaves la calor, perquè avui és d'aquells dies que pesa, sí, la cosa, sí, sí, ja, eh? Està l'ambient pesadet, però no ens queixem.
Home, aquí ja estem marcant temperatures màximes per sobre de 35 graus aquests darrers dies, bueno, per tant... bueno, saps allò que no arribava i no arribava, en dir, no, és que aquest any no farà estiu, sempre arriba.
Val, tinc aquí el cuiner a l'estudi i ha fet cara de mare de Déu, això és com tenir el forn obert tota l'estona, sí, a la cuina, no? Mira, el saludem, ja tinc avui el Joan Urgellès. Joan, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
A la cuina, calor, intenteu no passar, però suposo que una mica és inevitable, no?
Sí, nosaltres aquests 35 graus els tenim quasi sempre.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, perquè suposo que a més hi ha coses que no podeu tenir aire condicionat fortíssim.
No, no, és, no. Bueno. No, a les cuines màxim renovació d'aire i
ja està.
I gràcies.
Uf. Calor. Jo t'anava a dir, Joan, hi ha gent que diu, és que quan arriben aquestes calors jo perdo la gana, no? I a mi això no em passa, és una pena.
No, no, no. I no cal que la perdi, que si no malament.
Clar, és que ara he pensat, dic, a mi no em passa.
A mi tampoc. A mi tampoc. No, no, no. Potser el que canvio és el tipus de plat.
Clar. Clar,
això sí.
I això suposo que vosaltres també, evidentment, adapteu el menú ja no només a la temporada, sinó entre el producte que hi ha aquell dia, no? La temperatura, dius, sí, avui gazpacho.
No, òbviament, clar, l'estiu, primer el que fem, òbviament, és mirar tot el tipus de producte de temporada que tenim i després, òbviament, canviem la temperatura dels plats. Òbviament, no començarem a posar sopes de ceba ben calentetes i gratinades, no, òbviament, no. Ben. Tirarem cap a sopes fredes, un bon gazpacho, un ajo blanco, cosetes així que ajudin a refrescar el cos.
Mm-hmm. Però si dic jo que si vas al restaurant del Joan, el Joan Urgellès, que està aquí a Reus, al carrer d'Aleus número 7, que no me recordo mai del número i li pregunto sempre al Joan abans d'entrar. Gaspatxo pot ser en teniu, no sé si en teniu a la carta, però segur que serà una cosa diferent amb ingredients d'aquest sorpresa que sempre ens poses tu, Joan.
Bueno, nosaltres sempre intentem. Sempre diem receptes, òbviament les hem de tenir tota la vida i a partir d'aquí sempre hem d'anar innovant i hem d'anar a productes nous i els anem incorporant en aquestes receptes.
Uh-huh. Vinga, doncs recepta per avui, apta per aquestes calors. Joan, sí, què ens portes?
Recepta fresqueta, fresqueta. Fàcil de fer i molt interessant. Tenim un caneló fred de pernil ibèric,
oi,
que farcit de tartar de dorada, maionesa vermut miró, que en aquest cas serà el fusión, que porta un toc d'oli d'oliva.
El vermut porta oli d'oliva?
El vermut porta el oli d'oliva, sí. Ah? És un vermut que fa miró associat amb el cuiner, amb el Paco Pérez,
sí,
del restaurant Miramar, que té dos estrelles Michelin, i el van fer i l'han incorporat això, una miqueta de tocs d'oliva a l'hora de fer la maceració i tot això, i és increïble, perquè realment sembla que t'estiguis bevent el vermut i t'estiguis menjant l'oliva.
Molt bé.
És brutal. Caram. En aquest cas, aquí ens anirà molt bé per fer la maionesa aquesta que acompanyarem el caneló, i després també li posarem a sota del caneló una salsa teriyaki que fem a casa.
Ai, mare de Déu, eh? I ella ha dit que és molt fàcil, això, eh, no, Ricard? No, jo no puc apuntar ni el nom sencer del plat, però bé, jo me'n refio del Joan, a veure. Bueno,
com que també tindrem foto, la penjarem al Twitter, així sempre és més fàcil. Si ho veus, dius, ah, això, aquí puc arribar.
Aquí puc arribar, vinga, sí, va, sí. Doncs tu ens guies molt bé. Com comencem?
Mira, el que així farem amb el pernil ibèric, farem que ens el tallin al mercat, òbviament, al posto vagis, que ens el tallin finet, vale? Làmines, si poden ser una miqueta llarguetes, pernil ibèric, un suerrà curat, o sigui, tampoc no cal un de bodega, no cal que sigui tampoc pernil ibèric, o sigui, cada un, el que vulgui.
Allò que puguem.
Exacte, o el que ens agradi, perquè hi ha molta gent realment que no li agrada. L'ibèric troba que té inclús un gust massa potent.
Uh-huh.
Llavors, d'això en farem 200 grams. Llavors, haurem de comprar també un parell de daurades, d'un mig quilo la peça, que també li podem demanar, òbviament, a la peixatera que ens la fileteixi.
Això ja és ideal.
Sí,
això
sí,
jo
realment
voto, soc molt favorable d'això, eh?
I ens pot evitar algun accident a casa.
Exactament.
Llavors, també necessitarem una miqueta de ceba de figueres, un pebrotet verd italià, una miqueta d'oli, sal i soja. Això per fer el preparat del caneló i del tàrtar.
Vinga.
Llavors, necessitarem fer una miqueta de maionesa també després, en la qual simplement li incorporarem una miqueta d'aquest vermut miró, i si no tenim aquests, òbviament li podem posar un vermut negre normal i corrent, que el que busquem és que li doni a la maionesa un punt de dolçor, que en aquest cas ens ho aporta. Que tenim el fusión i ens dona aquest punt d'oliva, genial, que no passa.
El que hi hagi a casa, si
exacte.
No. Però bueno, ja que hi som, així provem aquest nou, que també és interessant,
sí,
no?
Sí, la veritat és que té un toc superinteressant.
Déu-n'hi-do.
I llavors, per la salsa teriyaki, per fer un mig litre, més o menys, necessitarem una part d'oli d'oliva, una part del biberó de soja, una de ketchup, llavors li posarem unes gotetes de salsa mirin, que és una aigua d'arròs, de la qual preparen el sushi els japonesos, i una cullerada de sucre. Tot això ho posem dins un biberó, ho batim bé, i llavors ho deixem a la nevera. I això s'acaben incorporant els gustos, i això és el que nosaltres li diem una teriyaki casolana.
Sí.
Perquè ens recorda la que comprem ja feta, però amb tocs més d'aquí.
Molt bé, i a més, mira, amb ingredients que... Sí. N'hi ha alguna, que és l'aigua de mirin, no? Aquesta
sí.
Una mica pot ser més difícil, però ketchup en tenim,
sí,
jo crec.
Sí, no, i aquests productes avui en dia es troben inclús...
Fàcilment.
A les grans superfícies estan en totes, també.
Sí, sí, sí.
I al mercat de cada poble, també.
Uh-huh.
Llavors, per preparar el caneló, el primer que hauríem de fer és preparar el tartar. Per fer el tàrtar, el que hem de fer, si ja tenim les dorades filetejades, els hi hem de treure la pell, i llavors, òbviament, mirar que no quedi cap tipus d'espineta sense la peixatera, i si no, nosaltres amb unes pincetes traiem totes les espines, i aquestes dues dorades s'han de tallar a dauets, molt petitets. Vale? Tot això ho posem dins un bol, i li incorporem la miqueta de ceba de figueres, també talladeta molt fineta, i el pebrot verd, també, tot a dauets molt petitets. I això ho posem en un bol. Quan tenim aquest preparat fet, el que li hem de posar és una miqueta d'oli, una miqueta de sal i una miqueta de soja. Simplement...
I ja està?
Això ho remenem ben remenat i ho deixem marinar a la nevera, que agafi temperatura. Òbviament és un caneló fred i volem que estigui bastant fred.
Uh-huh.
Mentre fem això, podem anar... Mentre s'està refredant el preparat, és quan podem preparar la teriyaki, per exemple. Així també ja la tenim preparadeta. Preparem també la maionesa vermut, que en aquest cas és molt senzill.
Una maionesa normal, només de peix.
Exacte, amb unes gotetes. Jo sempre dic que a casa també va molt bé treballar amb biberons. A vegades diuen, no, amb un bol. Van molt bé els biberons. Primera, perquè la preparació et queda molt bé, i segona, perquè també es guarden molt bé la nevera.
És més pràctic,
exacte,
no?
Exacte, perquè a vegades amb bols tapats, que si en film, que si se'm destapa, aquí és genial, queda molt bé. Llavors, quan tots aquests preparats els deixem una mitja hora, una hora a la nevera, que quedi ben fresquet, és quan ja podem preparar el caneló. Llavors, com ho fem? Agafem una miqueta de paper albal, vale? Llavors que faci doncs, un parell de pams, que ens quedi gran, i li hem de posar estès el pernil ibèric de damunt. Vale? Uh-huh. Hem de fer posar les làmines damunt de l'albal, de manera que ens quedi un quadrat d'uns 10 centímetres per banda.
Vale.
Vale? Un quadradet de 10 centímetres per banda. I llavors el que hem de fer amb el tàrtar és posar-ho a la part superior del pernil ibèric. Posar-hi, doncs, a veure, depèn del caneló, lo gran que el vulguem, però vaja, amb un parell de culleradetes fa que de tàrtar queda molt bé. Llavors, posem el tàrtar damunt del pernil i el que hem de fer amb l'ajuda de l'albal és anar creant un caneló.
Val.
Vale, li hem d'anar donant la volta. El pernil ibèric, la veritat, és que va molt bé perquè es queda molt enganxat un amb l'altre.
Clar, amb el aquesta greix,
aquesta
graceta
que té,
no?
Exacte, ens va molt bé que el greix fa que s'enganxa. Llavors, potser amb un pernil de bodega això pues, costaria una miqueta més, però bueno, simplement que el deixis temperar una miqueta més també aniria bé. Llavors, anem fent aquest caneló, deixant la duradeta a dintre, ben fresqueta, i acabem per això, doncs donant-li la forma exacta d'un caneló. Llavors, per això diria que és molt fàcil, perquè com aquell que diu, ja tenim el plat fet.
És que Natà, David, no has encès ni el foc avui,
no,
Joan.
No, avui el foc crec que fa molta calor. Avui tot fred. Avui el foc s'ha de quedar ben paregadet, que no es pot aguantar aquesta calor.
Molt bé.
Llavors, el que hem de fer és preparar un plat i el que hauríem de fer és, amb la maionesa, fer un aro amb la maionesa, posar-li la miqueta de teriyaki dins de l'aro, que no sobresurti d'aquest aro que hem fet de maionesa, i posar el caneló de pernil ibèric amb el tàrtar damunt d'aquesta salseta. Llavors, damunt s'hi pot posar, nosaltres a vegades hi posem més rebuscat una truita cruixent de ceps, que ja la fem a la planxa, la tenim preparada, però si no també el que podem fer és posar-hi una miqueta de ruca marinada, llavors també ens serveix així una miqueta com a semi-amanida.
Molt bé. Escolta, ara jo amb aquesta gana com acabo jo el programa, Joan?
Ara serà complicat.
Jo estic visualitzant aquest caneló de pernil, clar, jo, saps? Jo, Ricard, jo no sé com ho veus tu per continuar.
Jo l'estic assaborint ja, per entendre'ns.
Jo, bé, jo tinc sort que em puc anar a sortir a casa el Joan a provar-ho, però tu tens una mica més lluny. A mi m'agafa més a prop. Però bé, escolta, aquesta t'ho ha posat, a veure, fàcil perquè no has d'encendre el foc.
Sí, val, però, el tema de foc, sí, però...
Però té preparació i ens has donat idees, perquè aquesta és una mena de ceviche de dorada el que has fet
sí,
al final,
bueno,
no?
Sí. Vull dir
que ens ho podem menjar també...
Sí, la veritat és que al final tu li pots anar donant els tocs que vols.
Exacte.
Òbviament, si ja li pots una miqueta al preparat, una miqueta de llimona, una miqueta d'això de la llet de tigre, que és la amb la qual es prepara el ceviche, ho pots tirar més cap allí. Inclús, en un moment donat, dius, bueno, és que a mi el cru no m'agrada, cap problema. Li poses una miqueta inclús de formatget, això, i ho gratines al forn.
Ah, mira, també.
I te queda el pernilet cuit i se't fa la dureta dintre. Si tens un caneló calent.
Para, Joan, para, perquè jo no puc continuar. Ara me n'hauré d'anar durant la publicitat a buscar un algo per passar aquesta gana, un palito d'algo.
Una cosa per picar, sí, que no li arribarà ni a la sola del
pastanaga,
sabater.
Pastanaga, que si em sent la dietista dirà un palito de pastanaga.
Escolta, i ben bons que són,
oh, i tant. Perfecte, doncs escolta, Joan, mil gràcies. Com sempre, un plaer tenir-te per aquí.
A vosaltres.
I et donem vacances. Oh. De ràdio.
De ràdio, perquè nosaltres ara, per sort, comença una miqueta la
temporada,
la feineta d'estiu.
Exacte.
Cada vegada aquí a la ciutat és una miqueta més a l'estiu, o sigui que ara comença lo bo.
O sigui que si ara tenen vostès vacances i poden venir un dia a gaudir de Reus o són d'aquí mateix, doncs se'n van a veure el Joan a casa seva i proven el caneló i un munt de coses més que té a la carta. Un plaer, que tinguis bon estiu, Joan.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, Joan.
Gràcies a tu.
Ricard, ens anem a la publicitat,
sí.
Però abans tenim pendent una cosa.
Sí, tenim pendent un sorteig.
Sí.
Un sorteig d'un regal, per tant, és una bona notícia, que ens van sorprendre ahir les teves convidades del Club Nàutic de Cambrils.
Sí, senyor.
I el sorteig era...
Doncs mira, dos abonaments tenim per fer cinc activitats a la base nàutica del club del Club Nàutic de Cambrils. Si volem fer, doncs, caiac, paddle surf, el que sigui. Tenim aquest abonament de cinc activitats, d'acord? Per un oient de les comarques de Tarragona i un oient de les comarques de Lleida. No està malament,
Mira, jo, si vols, fem una cosa. Donem un número de telèfon.
Vinga.
I el primer que truqui.
Això doncs el primer que truqui, a Lleida on han de trucar?
Mira, el 973-27-94-34. Ull, perquè no és el telèfon habitual, 973-27-94-34.
Vinga, doncs a Tarragona sí que se'l saben, que el tenen ja, ho sé jo, al telèfon d'emergència. 977-32-60-50. 32-60-50, el primer o primera que truqui, s'ho emporte.
Molt bé. Fem una pausa, va.
Vinga, ràpida.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
Ya tenemos 6 selecciones clasificadas para los cuartos de final del Mundial y hoy conoceremos las 2 restantes. A las 4 de la tarde se enfrentan Suecia y Suiza y a las 8 de la tarde Colombia e Inglaterra, en un duelo de estilos muy muy atractivo. Hace 20 días 32 países iniciaban el camino y el sueño del Mundial. Quedan 8, el sueño continúa.
Y ahí están, ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Escolta, ara estava pensant, Mònica,
digues,
ja la fem universal, aquesta sintonia?
Home, sí.
Dic, perquè, sí, sí, sí. Perquè si no ens queden 2 setmanes només.
Ens queden 2 setmanes de programa. T'anava a preguntar a què poc tu pensaves que arribaríem al mes de juliol vius.
Sí, eh? sí.
Doncs sí, mira, contra tot pronòstic.
No, no, la veritat és que he de dir que quan em va dir la Mònica, no, que tinc, conec una noia que m'ho fa molt bé això de la moda i les tendències.
Sí, és que la Lleida t'agradarà molt,
tal,
Ricard.
Ja veuràs.
Molt bé, els oients de Tarragona estan encantats, els de Lleida ho estaran encara més, i que tenia raó, no tenia raó.
Que sí, que sí.
Veus?
Sí. Jo l'únic problema que vaig tenir és el segon espai, quan em va dir, has de penjar una foto. Eps.
Ah. Eps. I estem a punt d'acabar temporada i ni una foto. Aleida, no. Martí, bon
Hola,
dia.
Bon dia a tots, què tal?
Ara he tret el tema.
Ara l'he liat.
Però no, a veure, jo no n'he vist cap vostra de foto, tampoc, eh?
Mira, jo crec...
ni el leopardo de la Mònica, ni els brillis de l'Aleida. No he vist res, tampoc.
Mira, fem una cosa, Ricard. La setmana vinent, que és la setmana final,
sí,
l'Aleida i jo ens fem una foto, quan vingui,
val,
i tu et fas una foto també aquí a l'estudi i les pengem.
Vinga,
les
va.
Dues al Twitter. Jo crec que l'audiència ho mereix.
Vinga, va, ja buscaré...
L'audiència twittera.
Molt bé,
vinga,
Mònica,
va.
No?
Sí, vinga, va. Sí.
Molt bé,
no cal que ens ensenyis ni els mitjons,
no,
ni el banyador,
no,
ni res. Però una foto perquè et posem cara, sí. No?
Molt bé.
Vinga. Doncs escolta, la setmana passada a Aleida Martí va obrir el meló de complements imprescindibles per aquest estiu. Ens va donar temps a 3.
3.
Perquè jo vaig treure un altre tema. Recordem, a veure, les bosses de mimbre, o sigui, els bolsos, capazos,
molt
no?
Bé,
sí. Cabassos. Ulleres petites eren i mocadors.
Mocadors, sí, molt bé. I em va quedar despenjat el bolso transparent.
Ah, això, que ja marxava.
El bolso transparent, és veritat.
Llavors, quasi li havia tancat el micro i va dir, i el bolso transparent? I el Ricard va fer com, què? Com?
Clar, home, aviam...
What?
El bolso d'una dona és aquell que quan el tumbes de cap per avall surt allí el que no ni et pensaves mai, imagina transparent.
Depèn de la dona, però sí, pot sortir coses molt curioses.
Sí, mira, jo per exemple no porto mai mocadors.
Veus?
Ah.
Saps allò que dius, el bolso sempre porta... No, la Leida no.
Ja, això passa, eh? No. Això passa. Jo sempre porto un boli. Sí.
Però és tendència, això del bolso transparent?
A veure, explica'ns-ho això bé, el bolso transparent, que a vegades, jo tal com el porto de vegades de desordenat, val més que no es vegi el que hi ha dintre.
Pues sí, bueno, això ens sol passar a totes, perquè jo almenys també hi ha vegades que faig com una recol·lecció de documents dintre del bolso.
Sí.
Que dius, vale. Bueno, pues sí, la veritat és que és una tendència que l'heu posat de moda una altra vegada, perquè si us en recordeu, fa uns anys també es portava molt el que eren els bolsos transparents. Doncs aquest any Celine, en concret, ha tret una línia nova de bolsos tipus shopper en transparent. Després totes les marques més aviat low cost, com poden ser Mango, Stars, etc., han tret la seva versió d'aquest article. Què és el bo? Que, bueno, pues, és molt fàcil trobar les claus de casa. Saps? Perquè, bueno, clar...
No ho havia pensat, però sí, jo patia més perquè no es veiés el desordre,
veure,
però tens raó que pot ser molt pràctic.
Ens enriem els tres perquè els tres hem estat remenant.
Clar. I tant, i rato, que remeno a vegades.
Jo porto també el bolset d'home o la motxilleta, vull dir que també...
Jo remeno, a vegades estan les claus sempre estan al fons de tot.
Clar.
Allò.
Sí, a més estan ficades com entremig de coses i tal, que quan les vas estirar has de fer com els tres copets aquells de plam, plam, i ara surten.
Doncs això amb el bolso transparent és plàstic, entenc,
sí.
PVC.
Sí, correcte, és plàstic. Després, què passa? Que això d'aquí també ho podem triar amb diferents colors, vull dir, hi ha les tonalitats, no cal que sigui allò, el transparent de color... Bueno, clar, blanc no, perquè ja no seria blanc, però vull dir, perquè pot ser rosat, també blau, pots triar diferents colors. D'aquí també aquesta tendència també surt molt el que són els trucalats. Vale, hi ha diferents marques, com per exemple Tous, n'ha tret un de trucalat amb els ossitos trucalats, que també queda completament transparent perquè fa la imatge de l'ossito, que està tot obert, i després però allà tens l'opció de comprar, com si diguéssim, un bolset interior de més a més d'aquests de roba, que vale, són clar, reversibles.
Perquè les coses han d'anar dins d'alguna cosa que no puguin caure.
Sí, bueno, però això també depèn una miqueta del que portis. Clar, si tu, per exemple, doncs, portes una cartera que és d'aquestes grans, una agenda, el mòbil, les claus, clar, tampoc no hi ha massa perill de que de pugueu perdre, o però, a veure, jo què sé, per exemple, si portes més aviat peces petites o coses d'aquestes així, doncs sí, clar, més va millor. Bueno, també et guanyes el que és la privacitat.
Clar, sí, això sí, que es pugui veure tot el que portes al bolso, eh? Sí. Si no, no és una opció, aquests de plàstic, però bé.
Bueno, el bo d'aquests de plàstic és que també són molt fàcils de netejar. Tu allà t'ho mida
sí, això
i ja
sí.
Està.
Ara l'estiu que el deixes més a terra, el xiringuito, tot això, eh? Tornem al xiringuito, sempre tornem al xiringuito.
Per què serà?
Per què serà? Perquè serà, se'ns veu el llautó.
Sí, no?
Però bé. Molt bé, doncs vinga, bolso, bossa de plàstic, eh? Transparent o de colors, que així de colors fa molt estiu, fa molt platja, a més... Què més?
Seguim amb el tema dels bolsos, vale? Perquè crec que és un complement molt important i a l'hora ara de l'estiu també li queda, doncs, bueno, és molt divertit, perquè com que no portes ni jaquetes, ni altres, ni cardigans, ni jerseiets, ni coses d'aquestes, doncs amb el bolso i amb el que són la resta de complements juguem molt. Tenim, per exemple, el nou estil mariner. Uh-huh. Us en recordeu que, bueno, aquest l'heu digut veure alguna vegada, que és un tipus més aviat bossa...
I jo, tot l'estoc, au.
Però escolta, si a tu t'agraden, Mònica, endavant.
Això tens raó, noi. Sí.
Doncs sí, mira, doncs Mònica, has fet un fons d'armari per ara per la temporada
sí,
d'estiu.
Molt bé, ben grosses, que es vegi la arracada.
Grosses, tant de pompons, que em penso que te les vas comprar de pompons, si mal no
mira,
recordo.
Mira, molt bona memòria, sí, amb uns flequets, sí.
Doncs de pompons o també així rodones, les quals també poden ser, per exemple, doncs brodadetes o amb el rodó així fet de fil, o sigui, més aviat divertides. Aquí també entren les tipus ètniques, que són d'aquestes també que són molt grans i que pengen, també són molt, molt divertides. I sobretot amb molt de color. Uh-huh. No tingueu por ficar-vos rosats, vermellosos, verds, grocs, bueno, fucsies...
Està tot permès, no?
Sí, jo... És que a veure, l'estiu m'agrada tant per això, també, saps? O sigui, tu dius, vale, hi ha els quatre colors de la temporada que es porten, com vam parlar del violeta, que es portava molt aquest any... del verd, del groc, però després també el cel estiu te permet entrar en tota la gamma de colors forts, de dir, uah, que guai,
explosió,
no?
Explosió, sí.
O sigui, toma vitamina, no?
És veritat. És veritat. No sé si tu, Ricard, varies a l'estiu, et deixes una mica més en colors més vius?
Sí. Més que res, perquè ja sabeu que a mi...
Veig cara d'incredulitat en la Leida,
no,
però digues.
Sí, perquè el que abundava és el negre i a l'estiu et pots morir vestit de negre.
Això sí.
A més, jo ja pateixo molta calor, per tant, sí, vaig cap a colors més clarets. Eh?
Sí, bé.
Bueno, és que això dels colors també, com bé diu el Ricard, és un món a l'hora de l'estiu. Sí. Perquè, clar, els negres atrauen la calor... Bueno, atrauen, no expulsen la calor, com si diguéssim. I després els blancs, crus... fan que fa com és més un efecte rebot, uh-huh. No? Vull dir, d'aquí surt, per exemple, el comentari aquell de quan estàs més blanca que la llet, que dius, mira, posa't al meu costat que t'irradio. Doncs pues clar, no? Saps?
Que he dit que la Leida ja té color en guany, eh?
No. Sí, ai, gràcies.
Una miqueta sí. Home,
t'adoro.
És veritat, és que això és una batalla que tenim cada estiu aquí, però és que aquest any no ha fet bo, fins fa no res, no t'ha donat temps a posar-te morena.
Sí,
ni
això és veritat,
ningú.
Això és veritat.
Estem tots encara que no hem trencat color.
Bueno, són una mica falsos aquest moreno que porto. És una miqueta d'uves, però bueno, no passa res.
No,
això, moderació...
Està molt bé, en moderació està molt bé.
Bueno, tornant a treguem els uves... Tornem als peus. Hem passat de lo que són les orelles, ens n'anem directament als peus. Sandàlies.
Uh-huh.
Com cada any, sandàlies són les reines del carrer i de les, dels passejos i de... Bueno, de tot arreu on vagis, vaja, bàsicament. No? Pues passem amb unes sandàlies. Com? Pues de tot colors. També, igual que les arracades, aquí permesos tots els colors.
Uh-huh.
Si voleu, ara que ja han començat les rebaixes, el que podeu fer, per exemple, és agafar-ne un parell de bàsics, per exemple, uns camel o uns beige, o fins i tot uns mostassa, que també és un color bastant bàsic ara a l'hora de l'hivern, i després agafar-ne un parell de més xules, o sigui, bueno, més xules, més cridaneres, amb fúcsies, amb, pues, també amb verds, que queda molt xulo, unes vermelles, uah, jo trobo unes sandàlies vermelles, són lo más, saps? I pues, d'aquesta manera també poder combinar una mica i el mateix vestit blanc, que, o sigui, un vestit blanc que teniu, que és un fons d'armari, amb la sabata i l'arracada de conjunt, per exemple, que ho podeu fer el conjunt amb l'arracada de color, doncs te canvia completament el look. Més de dia pots anar més clareta, més de nit, doncs pots agafar-te, per exemple, una fúcsia ben xula, unes arracades
grosses. Exacte, apostar més pel color, eh? Allò que cridi l'atenció, que es noti que és estiu. Ens queda poquet temps a Lleida, no sé en quin número estem de la llista, que m'he perdut.
No, mira, estic a punt d'acabar, perquè a més va enllaçat. O sigui, no només són les sandàlies molt importants amb els colors, sinó que també aquest any, si us heu fixat en tots els aparadors, surt, hi ha el que són els talons, que són superdiferents. N'hi han de transparents amb dibuixos dintre, n'hi han de tots de brodats, o sigui, de diferents formes. Juguen també moltíssim, no només amb el que és la forma de la sandàlia, sinó també amb la forma del taló. I fan dissenys a través del taló i no tant de la sandàlia.
Molt bé, perfecte. O sigui, també atenció als talons, és que això no és fàcil.
És que s'ha de mirar tot,
Ai, sí, és complicat, tot. És complicat, Molt bé, doncs tanquem aquí la llista de complements imprescindibles. Mira, Ricardo, m'he de poc a fer. Tu que deies que no ens donaria temps a fer tots els complements avui. Avui hem posat la primera i tirat.
La directa hem posat.
Bon ritme, no?
Bon ritme.
Sí, avui no ens hem passat, no? Tu que sempre ens controles amb el crono.
Estem allí,
Estem a punt, no?
Estem a punt.
Calla, que estem a punt, diu. Molt bé, doncs, a Lleida Martí. La setmana vinent, redoble de tambores, final de temporada. Vaya. La Lleida no fallarà, serà aquí amb nosaltres. De què parlarà? La setmana que ve s'han d'esperar, a la una.
Molt bé, un petó.
A Lleida, mil gràcies.
Que vagi
molt
bé. Bona setmana, adéu.
Ricard, vinga, et poso ja la sintonia.
De què parlarà?
Arribem... No ho sé, no m'ha dit, no m'ho
no
vol dir.
No
m'ha dit res, no ho sé. Ho veurem dimarts. Dimarts a la mateixa hora, a la mateixa sintonia.
Vinga, doncs
acabis de passar bon dia,
Adéu.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios. Y en cuanto llegamos, enseguida salimos corriendo a otro. Sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar. Solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas...
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13. Man, I feel
like a woman. Braseria Key, un bar-restaurant molt acollidor i amb la brasa sempre a punt. Esmorzars, la millor carn, gran assortit d'ibèrics i formatges de la Manxa. Menú diari i menú especial de cap de setmana. Prova les nostres especialitats com el lechazo al forn, el cocido madrileño, el bacallà al pilpil i marmitaco. Demana pressupost per sopars d'empresa i amics. Braseria Key, a la Nova Balàcia, carrer Enric Pubill, Loparrano 16. Reserves al 973-83-28-10. Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja tres per sobre de dos quarts de dues. Dimarts, avui, 3 de juliol del 2018. Ja saps que t'estem acompanyant des de Lleida, des de dos quarts d'una, cada dia en programació local fins a les dues de la tarda. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida, amb 32 graus positius. Déu-n'hi-do. Per cert que les previsions... Els meteoròlegs li diuen a llarg termini, però parlem de la setmana vinent, indiquen que arribarà una onada d'aire calent procedent de l'Àfrica i que ens deixarà, doncs, amb temperatures fregant ja els 40 graus a la zona de Lleida. En fi, comencem la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats amb el Guillermo Herbera del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana, bon dia.
Bon dia, perdona, que no he vist la llum encesa, he anat xerrant jo.
No, no, us
tenia... De tatus, estàvem parlant de tatus.
Us tenia el micro tancat, per tant, no s'ha escoltat res, eh? Paco Cerdà, del PDeCAT i Unió, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda.
Queden dos, ja comencem, deixem que...
Ja comencem a discrepar.
Amb els bons dies ja hi ha un reguitzell aquí.
Perpètua i permanent.
És igual, jo no me'n recordo. Jo dic bon dia a tothom i ja està.
Jo
i
pensava que es faria canviar d'opinió en tant temps.
Però no, Gemma Casal, de la Crida CUP, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Està amb nosaltres també la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon migdia.
I el José Luis Osorio, de Ciutadans. Bon dia.
Què tal? Bon dia, bona hora.
Per cert, jo sé que aquí potser tots no, però aneu seguint el Mundial?
Sí, sí.
Ah, sí?
Voleu entretingut, sí.
Valorar l'actuació de la selecció espanyola?
No. Clar, sense comentaris.
És fàcil dir-ho ara, sempre sí. És molt bonic. Allò, igual que quan, si haguessin guanyat, doncs és fàcil dir-ho, però sí que no portaven massa bones sensacions, eh?
Sota el meu punt de vista, una selecció espanyola que... A mi particularment no m'ha engrescat gens en cap partit. Potser el primer partit contra Portugal sí que es va poder veure alguna cosa, però després...
20 minuts d'aquell primer partit,
sí,
algo, eh?
Però després, a mesura que ha anat avançant la competició, ha anat perdent pistonada i, per tant, a veure, molts manifesten la seva sorpresa per la eliminació, però a mi la veritat és que després del que vam veure contra Rússia no em sorprèn gaire. Sí que decep molt, no?, haver de... queda eliminats a vuitens, però vaja, sembla que és un altre final d'etapa i toca un altre reset.
Per cert, que la gent no va anar gaire a la pantalla.
Anar a dir, mira, tot això que no estalviarem de pantalla.
Era un diumenge, eren les 4 de la tarda.
Home, bueno, vale. I això no es pot valorar abans de fer la despesa, dic jo.
Un tema interessant, la fotografia la va fer un periodista del diari Segre, Monge, José Carlos Monge,
sí, sí.
I molts tuitaires habituals, fins i tot de partits polítics, la van retuitejar com si fos seva, com si fos una foto original. Dic perquè fins i tot a mi me van retuitejar mencionant-me.
El diari Segre avui ho duia.
I cal dir que la foto va ser del Monge, que van allà i la va difondre ella a les xarxes socials, i després la gent se l'atribueix com si fos una fotografia seva, i crec que no és just.
Hombre, la veritat és que un diumenge a les 4 de la tarda, amb les temperatures que abans...
Però jo el vaig veure el partit, però a casa.
Que abans tu parlaves... Efectivament,
tots al galeó,
efectivament, allà, però la gent pues, estan a casa, si poden estar de més amb aire condicionat... Pues,
però perdona, això és el que vam dir nosaltres al ple, que es fes la valoració abans de fer la despesa.
No, però perquè, després... No, no,
mira, a demanar a la Brava, no, tots demanem.
No, però que hi ha un altre tema, a veure,
l'hora
no era la més bona, però a més tampoc... A veure, no va haver gaire... Tampoc no se sabia gaire, no?, perquè se
el
va
problema, fer... El problema és, com deia el José Luis, que la selecció no estava engrescant. Si hagués engrescat, és igual. Diumenge
si fos la final...
No. El problema primer si és que fas competències deslleials
a les terrasses. Si hagués equiparat-li a la final no. Del Mundial no. O de qualsevol si Eurocopa, passat, però això, no, no hagués estat el mateix.
D'això en podem parlar del Barris Nord i del Camp d'Esports. Quan la pilota entra, la gent va més al camp, i si la pilota no entra, la gent no hi va.
El Barris Nord,
i segur que si haguéssim passat...
Sí, però baixat també, ja.
Però baixat. Molta més afluència que al Camp d'Esports. És veritat de que hi ha una afluència de públic justeta, per dir-ho.
La passada vegada que es van posar les pantalles, sense aquest escàndol, però ja nosaltres ja vam dir que no justificava l'assistència de públic, que no va ser gaire, gaire més boiante, no justificava la despesa.
Hi havia el senyor Manolo.
I llavors, en aquella època, la roja era la roja, eh? Sí. Vull dir...
No, però el que està clar és que si haguessin passat a quart, segurament, claro, la gent ja està molt més animada i la qüestió hauria estat diferent. No,
és aquesta la qüestió. No, jo sé que tu insisteixes amb això, no, però la qüestió no és aquesta.
Jo el que opino és que, evidentment, això no està subjecte a una manca d'interès de la ciutat de Lleida per la roja, no? Perquè quan hem guanyat el Mundial...
Està clar que no.
Jo diré algo objectiu, després cadascú que valori, però és un fet que quan la selecció espanyola ha guanyat el Mundial, pues, bueno, la gent ha sortit.
La gent està animada, etcètera. Clar.
Ara bé, com qualsevol acte està subjecte, pues, això, a l'hora,
a les inclemències
com qualsevol acte
temps.
Públic, i això sí que se podia haver calculat una mica, i escolta, si és a les 4 de la tarda, si calculem que anirien 3 persones, pues, potser se pot anul·lar com qualsevol acte, eh? Sigui un acte de sardanes, sigui un acte de veure la roja esportiva. Sí, sí. Això sí que s'hagués pogut preveure. Ara, no, el fet de que no hi anés gent allà no vol dir que la selecció espanyola,
no,
la gent de Lleida, no estigui interessada i no desperti interès. No?
Està claríssim.
A veure, diverses coses.
No, a tothom, però no justifique la despesa.
No
som l'Ajuntament de tots.
Jo no dic que és la voluntat del poble.
Quan ens interessa som l'Ajuntament de tots i quan no ens interessa...
Però vull que se m'entengui. Jo no dic que sigui la voluntat del poble en un moment històric que volen veure la roja. Això no ho dic, això ho diuen uns altres. Jo dic que hi ha un públic a Lleida que està interessat en veure la selecció espanyola, que de vegades fem activitats públiques de coses que creio més minoritàries que veure la selecció espanyola.
Avui en dia hi ha molts bars que fan negoci a posar la pantalla i que molta gent està acostumada a posar això fresquet en el bar amb una cerveseta, el fet de posar una pantalla, a més a més fas competència desleial.
Que jo pot ser dos dies abans, valorem quanta gent ja anirà, que aniran 4 i el cabo, pues potser no ho podrem.
No, el que passa és que tu saps molt bé, Guillermo, que quan fas un acte o quan convoques un acte pots preveure el que dius. No,
però si no ho jo vau anar ni vosaltres, però, que ho vau demanar i no hi vau anar.
Però en principi...
Home,
ja és el colmo, se'n van anar a un bar.
Gemma Casal, que m'aixeca la mà, no sé si per dir que canviem de tema o per opinar sobre el futur.
Jo considero que ni el futbol és cultura, ni és d'interès nacional, ni és per tothom, i per més que insisteixin...
L'esport sí és cultura.
No, l'esport no és cultura, l'esport és esport. Llavors, igual que no es posen pantalles gegants per tantes altres coses, tenir aquesta despesa per una minoria, tan minoria, és ridícul. I més en una ciutat on falten diners, doncs per moltes altres coses molt més importants, no? I sobretot per cultura, també.
Van ficar la pantalla per Liceu, te'n recordes, a la festa major d'Escorxador?
Però això és un conveni que hi ha amb el Liceu.
No, i ho va ficar, me sembla que va ser molt insistència de la nova presidència.
Però això és un conveni, Paco, és un conveni amb el Liceu que ja fa dos estius
que està. Per veure aquesta tertúlia.
Aquesta tampoc és d'interès nacional.
Bueno, local, interès sí, local. Pues, escolteu, actualitat del dia.
El que hauria seria l'Urbano, però...
Actualitat d'aquest matí. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, aquest matí ha explicat que 5 agents de la UDEF, de la policia espanyola, han requerit el caporal responsable d'informàtica de la Guàrdia Urbana informació sobre una aplicació que utilitza el cos i que és molt habitual entre les policies locals. És una operació que està inclosa, la de Lleida, dins d'una macrooperació que afecta a diversos municipis, en el que s'està buscant, doncs, suborns i d'altres, i d'altres problemes amb aquesta adjudicació o amb aquestes compres d'aquestes aplicacions, que bàsicament pel que serveixen, si no ho entes malament, és per sincronitzar els semàfors per una pacificació a la circulació, és a dir, per calcular quan s'han d'obrir i quan s'han de tancar, doncs perquè el trànsit sigui el més fluid possible, que ja he dit d'altra manera, segons quines zones de Lleida, segons quines hores, es podria millorar molt més. Però sigui com sigui, hi ha 5 policies mirant l'ordinador de la caporal responsable de sistemes informàtics de la Guàrdia Urbana. Hores d'ara hi ha 2 detinguts a Catalunya, està sota secret de sumari, no sabem si són a Lleida o no, però ja hi ha 2 detinguts a Catalunya, i s'especula que a la resta de l'Estat també n'hi haurà, i que a Catalunya, si hi ha detinguts, seran tècnics, no pas polítics.
El País publica que un dels detinguts és el caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida. Publica El País, eh?
Dic, hi ha secret de sumari, per tant,
claro,
són filtracions, pot ser que sí, pot ser que no.
Jo crec que ara l'únic que podem fer és especular, és especular sobre les notícies que han sorgit aquest matí a primera hora i que després s'han anat aclarant, però no, tampoc no gaire, no? Per tant, poca cosa podem dir. L'únic que, bueno, que en tot cas sabem és que hi ha hagut aquest escorcoll, aquests registres, perquè, bueno, pensen
acabat,
que hi ha hagut...
Ja.
Pensen, no ho sé.
A Lleida em sembla
perquè,
que sí, eh?
Bueno, perquè diuen que hi ha hagut tràfic d'influències...
Sí, sí que és veritat que hi ha una filtració que indica que el caporal d'informàtica de la Guàrdia Urbana de Lleida és un dels dos detinguts de Catalunya.
Bueno, jo tinc entès que... jo sé de veritat, sé el que ha declarat l'alcalde i el que...
Sí, sí, i el que ha sortit en premsa.
De veritat, de vegades a les tertúlies ens toca, a mi em toca parlar de vegades
de coses que no
domino, però és que això...
I que no sabem, i tu no sabem.
Ara bé, el que sí sembla que és un fet és que no parlem d'escorcoll, és un ordinador d'un senyor, han volcat la informació i han marxat. O sigui, no ens imaginem ara...
No, però parlem de 60... No, parlem de 60 i pico ajuntaments.
Sí, a Lleida.
Sí, sí, sí.
Un moment. Estem parlant de Lleida.
Sí, sí, però...
A Lleida, segons tinc entès, han entrat, efectivament, 5 membres de l'UDEF a un ordinador d'un responsable d'informàtica de la Guàrdia Urbana, han volcat tota la informació d'aquell ordinador, han fet unes preguntes i han marxat. Vull dir que no tingui la gent la idea d'escorcoll, dels calaixos, que això passa quan són operacions. I estem parlant també d'un aplicatiu, sembla ser un aplicatiu informàtic, de diferents municipis d'Espanya, vull dir, no es tracta d'una cosa
de 60
original de Lleida, no? I a partir d'aquí us asseguro que no tinc ni idea.
Gemma Casal i José Luis Osorio, que m'han demanat la paraula.
Bueno, sí, és un escorcoll. Ara ja no remenen calaixos, doncs perquè està tot als ordinadors i no és...
Un ordinador.
Sí, però no, no és un ordinador qualsevol, és l'ordinador de la persona... No?
D'informàtica,
sí. Per tant, diguem, no és qualsevol ordinador, sí. Sinó és el que pot arribar a controlar moltes dels aplicatius i de la informació que circula, no només dins del sistema de semàfors, sinó de tota la paeria, vull dir, no és poca cosa.
Bueno,
llavors, ordinador. Sí, però un ordinador que pot contenir tota la informació, no ens enganyem. L'altre és que el que sí que és un fet és que la majoria dels ajuntaments que surten són ajuntaments del Partit Popular. I alguns altres, com en el cas de Lleida, doncs, que és PSC, però que la majoria dels ajuntaments són del Partit Popular. Això també és un fet. Bàsicament per anar seguint el rastre.
Perquè segurament governem a més ajuntaments que altres.
José Luis, perquè tenen més corruptes que ningú.
José Luis Osorio.
Tenen més imputats i corruptes que ningú.
Encara s'ha aviat per la imputació i de corrupció.
Sí,
de
moment...
Keep calm, eh?
De moment allò del que disposem, sisplau.
Sí, no, es parla de registres i és la UDEF, eh?
Però vaja, de moment, del que disposem són de les informacions creuades, tot allò que publiquen els digitals, tota la premsa que se n'ha fet ressò aquest matí, de les declaracions de l'alcalde, vora una cinquantena de municipis, entre ells Lleida. A Lleida han fet el registre a la Guàrdia Urbana, però no han demanat documentació, com sí que han fet en molts ajuntaments de la resta d'Espanya. I com en dèieu, bé, aquí hi ha funcionaris, també agents de policies locals de diferents ajuntaments, i crec que potser és massa aviat per fer valoracions, però bé, en qualsevol cas, tot el que tingui a veure en la lluita contra la corrupció, doncs benvingut sigui.
A part, la detenció, recordem que la detenció és anar a comissaria a explicar. La detenció pot ser 2 hores, una tarda. La detenció de per si és
una explicar...
És una detenció.
Però aquí a Lleida, per desgràcia, sabem perfectament que les coses de la UDEF queden en no res, de vegades. I aquí a Lleida ho sabem, que altres ajuntaments no ho sabem. Aquí a Lleida sabem perfectament que si entra anticorrupció i la UDEF, entren i fan escorcolls, pot quedar totalment arxivat sense cap mena de delicte. Per tant, no precipitem els aconteixements.
No, ni posem la mà al foc per ningú,
parlen de 15 persones entre càrrecs públics i funcionaris que estan detingudes. Parlen de 15 persones.
La detenció ja és una
aquesta
cosa
detenció,
superior
claro,
a la investigació.
No, però el que no sabem és si aquesta detenció és per fer declaracions, per fer declaracions, o realment és una detenció a tota regla.
Sí, però
a veure, aquí ara, segons a qui es deté no i segons per a què ho minimitzem, perquè només van a declarar.
Ara no passa res.
Ara no passa res. Però segons amb qui han detingut i com l'han detingut i per què, llavors ho magnifiquem, eh? Llavors són delinqüents i s'han saltat la llei.
No, però a veure, jo dic el que diu la premsa.
No parleu tots alhora, si no és difícil de seguir les converses.
L'alcalde d'Arroyo Molinos, primer dirigent de Ciutadans, detingut per corrupció. aquest és un, no? I a partir d'aquí, doncs 14 càrrecs més.
De totes maneres, bé, doncs, recordo que estàvem
carrer de sumar.
En qualsevol cas, ja te puc dir, Dolo, que el partit prendrà les mesures.
Claro,
que
claro, 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 claro.
No, no, claro, claro, com ha fet sempre.
Com ha votat la moció de censura per la corrupció.
Sí, però...
Els recordo
que el senyor Jordi Cañas, que va ser imputat i va renunciar a la seva acta de parlamentari.
Jo us recordo que Esquerra no en té cap.
I Ciutadans tampoc, perquè en el moment que surt un imputat, doncs se deixa el càrrec.
Ja m'estàs dient que el Cañas es vagi estat imputat.
Va estar imputat i va deixar la seva acta de diputat al Parlament. Cosa que no van fer altres.
És un tema que ha esclatat aquest matí, que suposo que haurem d'anar mirant com va passant. Un altre tema important que no toque Lleida, que no toque directament a Lleida, però sí per on passaran, i és l'atansament dels polítics presos que venen de Madrid i que teòricament venen cap a territori català. Segons diuen, el viatge deu ser llarguíssim, però diuen que avui faran nit a Saragossa.
Per què fan nit a Saragossa?
No sé, però he llegit això.
Mira.
Home, bé.
Perquè van amb la furgona, emmanillats... No ho sé,
però és que quan he llegit he pensat, dic, caram...
T'explico, perquè van amb furgones, van emmanillats, se van fotent cops, almenys l'altra vegada se van anar fumant cops a dins de la furgona perquè anaven emmanillats, i suposo que han de parar. Perquè no sé si tornarien...
Bueno, la pregunta és això, és un pas més cap a una altra direcció o realment és un guanyar temps?
Això és la llei, punto.
I prou. O sigui, el que han de fer és deixar-los anar perquè no pot ser que tinguin gent presa en presó preventiva sense que hagin fet absolutament res, sense que hi hagi hagut judici. I per tant, l'únic que està fent ara la justícia és complir la pròpia llei, que tant diuen que s'han vulnerat els altres, que és tenir-los a Catalunya, i el que haurien de fer ja d'una vegada és deixar-los anar fins que hi hagi el judici.
A veure, la Gemma aquí ja fa de jutge, aquí, ja diu...
No,
que s'ha de complir la llei.
No coneix la llei.
Me deixeu parlar. A veure, aquí, el primer que hem de tindre tots clar és el respecte a la llei. Després podem... No.
Venim de vostè.
Efectivament, Gemma. Després podem opinar si ens agrada més o ens agrada menys una sentència o una decisió d'un jutge. O una decisió d'un jutge.
Que no compleix la llei.
En aquest cas, qui decideix on estan els presos és institucions penitenciàries.
No, perdó.
El jutge, en primer cas... No, espereu. El jutge, en primer cas, mentre està instruint el sumari, normalment vol aquella persona, la vol a prop per si ha de fer...
En preventiva? Estan en preventiva?
A veure, Núria, això és així.
No és així. Són el que a Europa en diuen justícia imaginativa.
Si no esteu d'acord, presenteu... A veure, és que...
No, és que no ho dic jo. Ho han dit juristes espanyols. No ho dic jo. Ho han dit juristes espanyols. Ho estan dient en els tribunals europeus. Però pa'lante.
Els jutges decideixen, imparteixen justícia.
Ja sé que a vosaltres,
pues quan us favoreixen, pues llavors totes esteu d'acord. I quan no es va bé, pues esteu en desacord. A diferència d'altres, que respecteu.
Que la cateu sempre. Sí, la respecteu molt.
Però la discrepància judicial és normal.
El M. Rajoy el recordem tots de com s'ha respectat i s'ha interpretat la llei.
Mira, el M. Rajoy... Paco Cerdà,
que ens posarà llum perquè té coneixements de dret.
Una moció de censura i ha renunciat a qualsevol privilegi com a expresident de govern i ha tornat a la seva feina.
Estem parlant de jutges.
No, estem parlant de jutges.
Van a declarar jo no sé res, no? Surt el meu nom allà en el que he cobrat il·legalment un munt de diners i sóc una bona persona perquè renuncio als càrrecs. Bé, això sí que és interpretar la llei, és deixar-ho anar perquè
No, Gemma.
A veure, ell diu
el que té que dir, claro, i el jutge decideix... El jutge decideix que
M. Rajoy
no sap qui és l'M. Rajoy, i per tant no estàs fent un flac favor a la justícia, jo respecto la justícia. Núria, vosaltres no. Sempre la fico
a no estem seguint cap ordre, vull dir que si algú vol intervenir que demani paraula. Paco Cerdà.
Bueno, jo ho tinc claríssim, és a dir, evidentment que pots discrepar d'una opinió judicial, sol faltaria, i des del carrer encara més, és a dir, perquè si no, no hi hauria la possibilitat dels recursos. No, l'has d'acatar quan sigui una sentència ferma. Fins a llavors, unes mesures cautelars, des del meu punt de
vista... Però si te les deneguen totes...
infundades, perquè jo realment penso de que hi ha una sèrie de coses de que hi ha, i sobretot ara no tenen sentit, no tenen sentit. L'avinguda aquí és veritat de que no és més que lo que diu la legislació vigent, no hi ha res més. Amb l'altre, pues, evidentment, estem en una societat, per desgràcia, fracturada. Uns pensen una cosa i uns altres pensen una altra cosa. I ja està, però sol faltaria de que tu no poguessis recórrer,
claro,
i sobretot,
recorre,
encara que fos ferma, que sol poguessis dir no discrepar, perquè els jutges no són Déu, els jutges són persones com unes altres, i segur que amb una sèrie de vinculacions personals que afecten les seves decisions, però això és obvi i seguríssim.
Però discrepar, Paco, que estem totalment d'acord, significa, si tu no estàs d'acord amb una cosa, que pots presentar un recurs. Per això està tot el sistema.
També, exacte, i també pots discrepar amb un mitjà de comunicació.
Tot el sistema judicial. Però és que hi ha persones, claro que pots discrepar i claro que pots opinar, però és que hi ha persones que discrepen sistemàticament d'allò en el que no estan d'acord.
Claro. És evident. Claro.
No
discreparem de lo que estem d'acord.
No.
És que és una obvietat.
No, però quan el jutge...
No, però no és el mateix discrepar que posar en dubte.
Quan el jutge
posa en dubte la justícia.
No estic d'acord. No estic d'acord.
No, és que la posa en dubte.
Excepte quan la sentència està favorable.
A mi no m'estranya.
Aleshores sí, aplaudim.
A mi no m'estranya que la CUP, que parlen de desobediència, que parlen de saltar-se les lleis...
Contra el que discrepeu...
José Luis Osorio, que si no...
Justícia a la carta.
És molt fàcil dir les coses i després no argumentar-ho.
No, la justícia a la carta l'ha tingut el Partit Popular.
Diu, menys quan us beneficia. Digue'm-ne una.
Ah, no sé, a veure.
Però si no ho fas, per què ho dius? En sèrio? De què estem parlant?
Bueno, doncs...
Si m'estàs dient, vosaltres només ho critiqueu quan no us afavoreixen. Quan us afavoreixen no ho critiqueu. T'he
doncs,
dit,
per exemple,
digue'm-ne una,
per exemple,
i no
Puigdemont, Alemanya, per exemple.
I què?
Per
I què?
Exemple,
però està sota la justícia alemanya.
Bueno.
I què?
És la justícia alemanya. Sí,
sí. Clar, Alemanya hi ha justícia i Espanya no.
Exacte.
És evident.
Clar, veus?
Exacte. Alemanya és una democràcia, Espanya li
falta un camí molt.
Per tant, aquí agafem la justícia com si fos... Com si agafem la justícia com si fos un mitjà a mida.
Guillermo Orbera.
Jo el que estic...
I el jutge i el jutge.
Jo sí que estic d'acord de que he dit altres vegades, jo crec que la prisió, en aquest cas la presó preventiva és desproporcionada. Jo crec que és un error, però aquí poc... I gràcies a Déu, aquí sigui, poc... pot fer el govern per treure una gent que està empresonada, no? L'únic que pot fer és això, és intentar apropar-los i tal. Ara bé, no comparteixo la idea de que aquests senyors al setembre, al ple, no van fer res. O sigui, són 100% innocents. Jo això no ho comparteixo. Jo crec que sí que van manipular el reglament del Parlament, van ningunejar l'oposició. No sé quin grau de delinqüència, però jo comparteixo que la presa...
Que ara s'està pagant un preu
jo comparteixo que la presa preventiva...
Sánchez, clar, això està més clar.
Ara bé, algú ha de fer autocrítica, perquè jo el que no puc, que no
i
puc
els dos Jordis entendre, també van fer
és que hi ha un sector, hi ha un sector que està tocat de la mà de Déu, que és la democràcia revelada i que és perfecte, que estan il·luminats i que tot és correcte, i a l'altre costat és un sector que estan bojos, opressors, feixistes, franquistes, etc. És que no, s'ha de fer una miqueta d'autocrítica, i el que va passar, també hi ha juristes molt acreditats catalans que diuen que el que va passar al Parlament aquest setembre no és correcte, i això és un...
Els mateixos lletats del Parlament...
Ara, i per intentar una solució dialogada, que és el que sembla ser, que hi ha postures, hi ha gestos per intentar arribar a un acord, ha de començar per una miqueta de sessió i una miqueta d'autocrítica.
Sí, però sessió per en dues parts,
com
no només per una.
PSOE,
una,
no,
coseta,
clar, aquí...
una coseta. No, clar, els dos Jordis també estan... Amb aquesta argumentació que has dit, tu també hi entren, també hi entren els dos Jordis, perquè no tenen res que dar en la decisió del Parlament.
En el moment important del procés...
No sé si vau veure el reportatge l'altre dia a la televisió.
Que només reflectia una veritat.
El PSOE no governava Espanya en el moment.
Aquest reportatge només reflectia una veritat. La del prisma independentista. No, vull dir que no s'entrevistaven altres veus.
Era de sentit comú.
No és una qüestió d'entrevistar, s'estava filmant el que passava.
Només un punt de vista.
No van entrevistar ningú.
Només des d'un enfoc, des d'un prisma, des d'un punt de vista.
No, senyor. A veure, és que no ho sé. Al·lucino. És a dir...
La funcionària que va haver d'escapar per la teulada del Teatre Coliseu...
No. Se li va oferir. Se li va oferir.
A les 6 del matí, sí, clar, se li va oferir.
No,
quantes hores van estar confinats? a la, no a la delegació d'Economia, no quantes?
Perdona, i la, i quantes...
No, ja, però és que d'això no interessa parlar.
I quantes hores van però estar confinats no, la gent de la CUP a la seva seu sense un ordre judicial i la policia intentant entrar, que encara estem esperant ara l'ordre judicial?
Ah, com que són la CUP!
D'això no, no?
Ah, la CUP!
O sigui, quan va venir... Ah, no, que,
la secretària... No, la secretària de... no, aquella la pobra no, se podria tindre que sortir.
Que no va voler sortir, que se li va oferir fer un cordó i no va voler sortir.
Jo pregunto on és aquella ordre judicial.
No mentiu. Amb quines mesures de seguretat podia sortir?
Amb totes, perquè després se va fer el cordó.
A veure, Núria, que jo vaig veure les imatges.
Agents de la Guàrdia Civil van demanar ajuda. I els Mossos d'Esquadra doncs van dir, doncs fins aquí podem arribar.
Agents de la Guàrdia Civil que estaven davant de la porta... Agents de la Guàrdia Civil que estaven davant de la porta... davant de la porta, colze a colze, amb els Mossos d'Esquadra. I quan se li pregunta el jutge al trapero, i el trapero li diu, hi havia dos guàrdies civils que estaven veient, i de no, no hi eren.
40.000 persones contra una comitiva de 15, a veure.
La gent saltant damunt dels cotxes. La gent saltant damunt dels cotxes de la Guàrdia Civil. Però de què estem parlant?
Qui va pujar damunt d'aquests cotxes?
Que hi ha fotos.
I qui va pujar damunt d'aquests cotxes? I per què no els han posat a tots a la presó? I per què no els han posat a tots? Tots els periodistes hi van pujar.
Jo no hi era.
Tots els periodistes hi van pujar. I per què no estan aquests periodistes a la presó? Tots els que van pujar al cotxe. Tu no ho saps, clar.
No, jo no faig, claro.
Com el M. Rajoy,
no ho sé. Jo el que sé, no, jo l'únic que sé és que allí, a veure, que allí...
Negar una evidència.
Que va ser una manifestació pacífica i que no es va ser res, que no sé què.
No va passar res. Doncs falta
la veritat. Es falta la veritat.
Doncs que un grup de persones estaven tancats en un edifici i no podien sortir.
No van voler sortir.
I van incitar la gent.
No van voler sortir. Es va obstruir l'acció de la justícia.
I van incitar la gent. Van incitar.
Esteu mentint. Això no és veritat. Vull dir...
No, no.
Estàs mentint. Estàs mentint.
Que vosaltres
dieu. No van incitar la gent. A nosaltres ja ens
sembla bé. Mentint, Dolors. No, no van incitar la gent, tot el contrari. És més, la gent... Tu has vist el reportatge?
Claro que sí.
Sí, i van incitar la gent.
Sí, i tant.
I quan els deien aneu cap a casa, eh?
Sí,
a les 6 del matí.
Això és incitar.
A les 6 del matí, molt bé.
I si ens tornen, a agredir, s'haurà de tornar a incitar la gent perquè vagin a defensar les institucions. Les institucions que vostè s'ha encarregat. S'han carregat utilitzant la justícia, utilitzant la policia i menjant-se la meitat de l'economia per la seva butxaca pròpia.
Arribem a les 2 de la tarda, per cert, que sí que oficialment es confirma que un dels dos detinguts és la caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida.
Mira.
La caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida és una de les dues detingudes, hores d'ara.
La mateixa que els hi feia, la mateixa la Guàrdia Urbana que els hi feia el cordó a la
policia. José Luis Osorio, Guillermo Herbera, Núria Marín, Paco Cerdà, Gemma Casal i Dolors López, gràcies, bona setmana. La setmana vinent us espero, però ja serà la darrera.
Molt bé. Bona tarda.
Nosaltres ja anem directes cap a les 2. Demà tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.